A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vinga, a les 11 en punt del matí, comencem aquesta tercera hora del matí amb nosaltres, d'avui dimarts 10 de desembre. Fa uns dies tenia lloc a Vilafranca del Penedès un seminari amb el títol Gestió forestal, gestió sostenible i els seus autors, per tractar sobre la greu problemàtica dels boscos, la seva explotació i les alternatives de rendibilitat. Un seminari en què van participar els presidents dels Consells Comarcals de la Vegueria del Penedès, membres de la Diputació i la Generalitat i destacats especialistes d'arreu de Catalunya i del País Valencià, tècnics i empresaris forestals i membres de les ADFs de la comarca. Clar, Sitges és un municipi costaner, però Sitges té també un pati del darrere, una comarca, que és el Garraf, i, evidentment, també una vegueria, que és la del Penedès, que, doncs això, és corresponsable d'una sèrie de problemes, de greuges, urbanitzacions. Llegim, a la nota de premsa ho posa, a Catalunya hi ha 1.433 urbanitzacions. 1.433 urbanitzacions per un país que té 900 municipis, si no recordo malament. És a dir que, doncs això, hi ha una qüestió d'ordenació del territori força important. Ens vam posar en contacte amb Futura Penedès, que és la fundació que organitzava aquestes jornades, i avui tenim aquí a l'estudi el senyor Josep Arassa, que és membre de Futura Penedès, una miqueta per explicar-nos doncs aquesta preocupació que a la vegueria podem tenir, com a Catalunya es pot tenir, per la qüestió de la, diguem, que va des d'arreglar els boscos fins al poblament rural. Josep Arassa, bon dia.
Bon dia i bona hora. Gràcies per convidar-me.
Doncs, encantat. D'entrada, abans de començar, m'estàveu dient una dada, i una dada que crida molt l'atenció i que em sembla que al final haurem d'anar rescatant al llarg de la conversa. Quants municipis té la Vegueria del Penedès?
Els municipis que té són 72.
D'acord.
Però ja et veig a venir per entendre'ns, A l'Alt Penedès, el 45% de la població no ens viuen en aquests 72 municipis. Aquest 45% de la població ens viu tan sols en els 7 municipis costaners. És a dir, tenim l'esquena de Sitges, l'esquena boscosa de Sitges, que està deserta. Tenim el municipi d'Olivella, tenim alguns altres municipis dins la vegueria que tenen moltes zones forestals, però en canvi que se'ns estan quedant desertes. Desertes per una raó, la principal que tenen els boscos no és pas la foguera, el foc que sempre és molt mediàtic, sinó que és la despoblació. I aquesta situació també se'ns dona aquí, a la vegueria del Penedès.
És a dir, no hi ha gent al territori, per tant no hi ha gent per cuidar, per tenir cura d'aquest territori.
En efecte, no hi ha gent per tenir cura del territori, però sobretot no hi ha gent, la causa és perquè no és rendible. La resta del territori no ens és rendible. I tot això, portat per una política des de la dreta o des de l'esquerra, en la qual sempre el sistema ho comporta, de que sempre s'intenta concentrar en zones metropolitanes i més grans tota la població, perquè lògicament evita que hi hagin mitjans de comunicació, evita que hi hagin despeses més grans, és més senzill agafar i
concentrar
que no pas agafar i estabilitzar les poblacions rurals i donar-los mitjans de vida, doncs ens estem trobant que s'està desertificant la Catalunya rural.
D'acord. I aquest és un procés que fa anys que dura.
Evidentment, i que s'està agreujant i moltíssim. Recordem, a més, agreujant per una qüestió, que és l'envelliment de la població rural. A Catalunya tenim 300 pobles que estan ja abandonats, però és que estem amb 300 pobles que tenen menys de 10 habitants. És a dir, que estan ja a punt d'abandonar-se.
300 pobles sobre un total de 900, és a dir, el 30% dels pobles?
Sí, el 30% dels pobles ja estan abandonats. No confonguem, per això, municipis, pobles i municipis.
Municipis, d'acord, d'acord, d'acord.
Són 900 municipis,
per no barrejar.
Però per exemple, Santa Margarita i Monjos. És un municipi que té 11 pobles diferents. Aleshores ens estem trobant que d'aquests pobles en tenim a Catalunya 300 que ja s'han abandonat.
D'acord.
I 300 que ja tenen menys de 10 habitants. Hi ha un envelliment ràpid de tota aquesta població perquè el jovent no s'hi vol quedar. I tenen tot el dret social, polític i demés de poder viure amb la mateixa dignitat que viu el del carrer del Pecat de Sitges o que viu el senyor del Passeig de Gràcia. I en canvi aquestes qüestions no es donen. Lògicament, aquest jovent va marxant dels nostres pobles.
D'acord. Per tant, hi ha una primera diagnosi en aquest sentit, que és bàsicament el despoblament. El despoblament comporta que la gent marxa del territori, per tant, diguem, menys gent pot tenir cura d'aquest territori.
Evidentment, però no és la raó principal que marxin. La raó principal és que no és rendible tot el seu entorn. I quan parlem d'entorn d'una massa forestal, sí, parlem també dels pastors i els ramats. Perquè el senyor que viu al centre de Sitges pot tenir festa el dissabte i el diumenge o treballar 40 hores i, en canvi, el pastor que porta el ramat, aquest de cabres, que pot netejar-nos el sotabosc, en canvi, aquest senyor ha de treballar dissabtes i diumenges. No hem creat el sistema, no hem creat la manera perquè aquest pastor tingui l'igualtat de drets que té el senyor de Sitges, de Vilafranca o de la Llacuna. Aleshores, realment ens estem trobant amb un trencament important de drets socials i polítics.
D'acord, això és el problema bàsic del sector primari.
És el problema bàsic dels boscos a casa nostra. El sector primari, realment, si posa unes granges, és a dir, amb intensiu, pot més o menys en sortir-se'n.
D'acord.
Depèn de segons què.
Però hi ha una part del sector primari que és impossible.
Que amb la situació actual no és possible. És a dir, cal crear estructures. I això és una feina de les administracions. I ho veiem, per exemple, en la zona nord del País Valencià. S'han creat estructures en allà perquè es puguin fer formatges amb la llet que produeixen els pastors, els que tenen ramats, els ramaders d'extensiu. I aquests pastors, aquesta gent, poden vendre la seva llet i viure de la llet i els formatges que estan fabricant. Com s'han fet aquests formatges? Com s'han fet aquestes indústries? Amb ajuts, amb compensació territorial, si tu vols. Diners que fins ara podien anar en zones industrials de València, es traspassava una part cap a les zones més desfavorides del País Valencià, i amb això hem creat aquestes fàbriques de formatges que donen recursos ja perquè la gent es pugui mantenir bé o dignament en les zones de secà i més desfavorides. Aquest trasbassament de capitals per moltes raons no s'està fent a Catalunya.
D'acord, és a dir que amb un cert grau d'ajuda pública que permetés, diguem, la creació o l'estabilització d'una sèrie d'estructures productives en el territori, es podria compensar, en certa mesura, bona part d'aquest despoblament que al final agreuja la situació del nostre interior.
És evident que sí. I aquest és el problema. Perquè tinguem en compte que les masses forestals a Catalunya són, la major part, són privades. Sí que hi ha excepcions. Per exemple, a la nostra vegueria tenim el poble de Torrelles de Foix, que té 300 hectàrees de bosc públic. Això no, a Catalunya no és el País Basc, on la majoria del territori sigui de propietat pública. Aquí la majoria és de propietat privada.
I minifundista.
I minifundista, a més a més. Aleshores, en molts casos no se sap ni de qui és. No hi ha hagut una preocupació de qui és aquest territori. Però, en canvi, en tots els casos és d'utilització pública. O sigui, ens estem trobant amb aquesta dicotomia. El propietari no en treu res, cosa que ja es va començar a donar en els anys 60 del segle passat, no en treia res, no en treia, quan es va passar de l'ús dels fogots o de la llenya al consum de petroli, doncs molts boscos es van vendre per fer urbanitzacions. I avui a Catalunya encara tenim moltes urbanitzacions mal fetes, sense planificació, sense una situació regularitzada. Però aquesta situació tampoc s'està arreglant. I llavors ens trobem situacions tan greus com en un terreny d'ús públic venen un senyor maldestre i agafa i tira i aboca, fa un abocament d'uralites amb amiant. Quin és el responsable d'aquest abocament? L'abocador, que ha desaparegut. Qui ho ha de recollir? L'Ajuntament? L'urbanització, inclús, que no té responsable ja actualment? La situació és molt complexa, de difícil situació, i sobretot de realització d'aquesta utilització pública del propi bosc. La situació porta molts anys d'endarreriment i si les comarques no fem un pas endavant, si els nostres ajuntaments no demanen unes compensacions i ja diré, una llei fins i tot que reguli aquestes situacions, els nostres boscos se'n van al carall absolutament tots.
No hi ha una llei de municipis petits?
Hi ha una llei de municipis petits, evidentment, però és una llei que afecta a uns pobles que tenen menys, si no recordo malament, menys de 200 habitants, de 300 habitants, que són els micropobles. N'hi ha molts altres, com et deia, de que s'estan abandonant.
Sí, el Penedès en tenim, però no tots ho són.
No tots
menys.
Ho són, evidentment. I aleshores, el que ens cal és donar-los vida en aquests pobles. El que ens cal és, fins i tot, la seguretat de que tu tens una casa en aquest micropoble i no se t'ocuparà, no se't malmetrà. En aquests moments no, hi ha unes estructures de defensa de la propietat.
D'acord.
Clar, si nosaltres no tenim un assentament de població i no hi serà si no fem d'aquests boscos algo rendible, no en sortirem. Podrem tenir els camins ben arreglats perquè hi passin els camions de bombers, podrem tenir les estructures de voluntariat de les ADFs que funcionin extraordinàriament bé, que aquest és un altre problema que no funciona, però si no donem rendibilitat en aquestes poblacions, no en sortirem. El jovent no s'hi està quedant i la nostra societat rural s'està envellint moltíssim per una falta de rendibilitat dels propis boscos.
Per tant, com a mínim hem apuntat el problema del despoblament, aquest ja ens ha quedat clar, i a partir d'aquí, com a mínim, ja hem vist aquí dos serrells. Per una banda, el serrell dels boscos que no es cuiden, que no es té cura dels boscos, i per l'altra, el serrell de les urbanitzacions descontrolades. Com es poden atacar aquests dos serrells?
El 10% dels catalans en aquests moments viuen en urbanitzacions.
El 10% dels catalans viuen en urbanitzacions?
Sí. A Catalunya hi ha 1.433 urbanitzacions en 345 municipis. És a dir, i estan ocupant 42.600 hectàrees. Bé, nosaltres això va ser, d'acord, una etapa del franquisme en què uns quants van veure rendibilitzar els boscos amb transformacions a una societat més urbana, que podia anar amb lo de la que deia el Macià, la caseta i l'hortet, que podia fer-se aquesta caseta i hortet que no podies fer en zones urbanes, la podia fer al mig del bosc de la masia de Cal Llopis o de Cal Joan o de Cal Antonio. D'acord? Però ara aquest senyor ha hagut de deixar la segona residència, per la qual es havia autoconstruït en molts casos aquella casa, i la transforma en primera residència. Han passat els anys. I ara què hem de fer? Nosaltres, Ajuntament d'Olivella, nosaltres, Ajuntament de la Llacuna, de Pontons o de Torrelles. Com ho hem de solucionar, això? Hem d'assumir aquell asfaltat de carrers? Hem de fer clavegueres, lògicament, perquè aquell senyor en té tota la necessitat i ganes, i té dret. No hi ha la capacitat, per banda dels ajuntaments, d'agafar i poder-ho assumir. Hi ha una llei que diu que al voltant de les urbanitzacions al tocar el bosc s'han de deixar 60 metres...
Les franges perimetrals
les
famoses.
Les franges perimetrals. Qui les paga, aquestes franges perimetrals? Qui ho fa netejar? L'amo d'aquelles casetes autoconstruïdes? Qui és el responsable de fer les clavegueres? Té dret el senyor que viuen allà, perquè a més hi ha unes lleis d'empadronament, etc, de que tenia la claveguera. Qui l'ha de pagar?
Clar, jo tinc dret a tenir una claveguera, però he fet la casa en un lloc que en principi la legislació no permetia, o he heretat una casa, perquè sí. Els que la van fer ja fa molts anys que la van fer, no? Clar, és difícil anar destriant en el marc legal sobre les responsabilitats de cadascú.
Evidentment. I mentrestant ens estem trobant que cada dia més aquestes urbanitzacions no estan creixent, si tu vols, però sí que es transformen en primeres residències i que exigeixen amb tot el dret del món, perquè se'ls han empadronat allà, a més, s'exigeixen el fet d'estar dins de la qualitat de vida que tenen tota la resta de la població.
Però tenim uns municipis petits que no poden assumir financerament la necessitat que té aquella urbanització que no s'ha encara recepcionat precisament perquè el municipi no pot assumir-la.
I a més que ens serveix en molts casos de deixalleria. Uh-huh. Perquè no hi ha una vigilància rural, perquè tantes i tantes coses. És a dir, el problema s'està agreujant.
Correcte. El que passa és que, clar, tal i com ens ho plantegeu, 1.433 urbanitzacions, evidentment amb causístiques molt diverses, però evident, bé, majoritàriament ens posem en el cas que tots podem tenir al cap d'allò d'un bosc que li van fer quatre carrers, molts amb molta pendent, que ara fins i tot no seria ni legal, i que bé, allà es va construir i allà hi ha gent que hi viu, que primer era l'hortet i després la gent hi viu. Aquesta gent, evidentment, s'ha empadronat alguna al poble, demanen això, l'Ajuntament no té capacitat per poder-ho assumir. Clar, aquí quina porta hem de trucar a la Generalitat perquè ens arregli 1.400 urbanitzacions?
I tinguem en compte que amb aquestes 1.400 urbanitzacions hi viuen 450.000 persones.
Que, sí, sí, que és el que comentava.
Vull dir, que no és un fet menor. Però clar, ja anem inclús a un sociopolític. Si nosaltres anem a l'hora de projectar el nostre vot cap a un sector determinat, quan més concentrat sigui el votant, més senzill és fer arribar el nostre missatge. És més senzill fer arribar el missatge al Passeig de Gràcia que a Olivella, a les muntanyes del Garraf, o a la masia de tal o a la masia de qual, que implica molt més una dispersió.
Correcte,
d'actituds, sí. i de les necessitats i una reivindicació de les necessitats molt més àmplia que fer el tramvia que pugui passar o no pel Passeig de Gràcia. Uh-huh.
400.000 persones, a l'Hospitalet són 3 o 4 barris, i en canvi...
En clar, aleshores ens estan dividint Catalunya tota aquesta política portada no des d'avui, sinó des de fa ja bastants anys, ens estan portant a una divisió de Catalunya entre la Catalunya rural i la Catalunya urbana.
Ara em permetreu, creieu que aquesta divisió és volguda o és que simplement el temps ens ha portat aquí? És a dir, que no hi ha hagut tampoc una intencionalitat específica, sinó simplement doncs, que el desenvolupament social, històric, polític del país, doncs ens ha portat en diversos greuges, i un dels greuges ha estat aquest.
A veure, l'únic que ens serviria per donar resposta amb el teu argument seria comparar-ho amb França.
A veure.
A França ens estem trobant pobles i poblets on s'està primant, per sobre de tot, el que hi treballen els artesans. Ens estem trobant de que pobles petitíssims hi trobes relligadors de llibres, hi trobes ebenistes, es fan cursos de mestria, que li dèiem, de mestre d'oficis, per restaurar teulades. Es fan Aquí tot això no existeix.
D'acord.
No existeix. Bueno,
l'exemple, si m'ho permet, el tenim aquest mateix cap de setmana passat, quan es va reobrir Notre Dame, fent, doncs, això, apel·lació a l'ofici, als oficis que han
aquestes
servit.
Aquestes apel·lacions als oficis i les apel·lacions als productes de cada una de les comarques, de cada un dels territoris, de cada un de les recuperacions dels nostres pobles, això aporta un equilibri en l'estat francès. Recordem que són els inventors del centralisme, però malauradament hi ha un cert equilibri territorial arreu, de tal manera que tu te'n vas a Castelnaudari i trobes el Cassolet, que tu te'n vas a altres llocs d'Occitània i trobes unes fires, com hi ha hagut aquests dies, 6 i 7, del fetge gras, extraordinàries, i cada un dels petits pobles han procurat fomentar o especialitats diferenciades.
El que passa és que, clar, a França no tenen el greuge de les urbanitzacions que tenim aquí.
No tenen, no se'ls hi ha consentit les urbanitzacions, ni tampoc unes grans amplades de carreteres, que aquí sembla que hagi estat la gran solució per tots plegats. Nosaltres, per tenir carreteres, hem de tenir fórmules de vida en l'interior. I això no hi és. Això no hi és, desenganyem-nos. Sí que tenim localitats industrials importants. Com deia abans, parlava de Santa Margarida i Monjos, i és cert, hi ha un polígon industrial molt important. Però què fem més enllà de Santa Margarida i Monjos? Què fa la Bleda? Què fa Sant Martí de Sarroca? Sant Martí de Sarroca ha lograt tenir una certa importància turística, perquè té el castell i demés. Però bé, tots no poden treballar del turisme. Hi ha uns boscos extraordinaris que estan abandonats. Aleshores, ens cal agafar i lligar tot això. No sabem vendre, probablement, però és que sobretot no saben els nostres polítics que tenen darrere de la plaça Catalunya hi ha un país. Més enllà del Tibidabo hi ha tot un altre país diferenciat. Això, aquest criteri polític ha desaparegut a casa nostra. Ha desaparegut total i absolutament.
Per tant,
ja no parlo dels 20.000 milions aquests d'euros que Espanya ens roba, entre cometes, que Espanya va quedant-se. No, ja no parlo d'això. Parlo del darrere del nostre país i l'equilibri territorial que hauria d'haver estat un principi bàsic en la política de Catalunya.
Hem parlat una mica de les urbanitzacions. Clar, les urbanitzacions ja mereixerien una inversió importantíssima per poder-se, diguem, posar al dia, perquè, clar, no, el que no farem serà tirar-les ara mateix, perquè, per tant, doncs, si no les podem tirar, les hem d'integrar. I integrar val molts diners.
Evident.
I no hem parlat encara dels boscos.
No, que és la part important.
Doncs comencem, si voleu.
A veure, els boscos necessiten una rendibilitat, però també necessiten una altra cosa que és importantíssima. Que és una política desburocratitzada. En aquests moments, tallar un pi, quan és una d'aquelles coses tan elementals, necessita un munt de papers. La nostra gestió ha de ser molt més ràpida, molt més fluida, i això tota la gent que vivim en les zones rurals ho reivindiquem. No pot ser aquesta quantitat de burocràcia per fer unes estelles, per netejar un bosc, per tallar un pi. S'ha d'acabar. A més, ens cal una administració, evidentment. Que una administració perquè almenys ens digui de quin és cada un dels boscos. Perquè, com dèiem al principi, ens estem trobant de que els boscos a Catalunya són privats. Però qui són els amos? La major part dels amos, quan han heretat aquest bosc, han passat de l'herència, absolutament.
L'administració sap de qui són els boscos?
Oficialment sí, en teoria sí.
Anava a dir, perquè l'agència tributària ho sap tot, eh?
Evidentment ho sap tot i és possible que ho sàpiga. Però clar, com que és algo que està allà, abandonat, perquè no s'hi treu rendiment, passa d'una generació a l'altra sense constar en lloc aquest canvi de nom. Si no hi ha canvi de nom, si no hi ha actualització del propietari, aquí vas a buscar responsabilitats. Deixem-lo cobrar. Potser seria necessària una nacionalització dels boscos. Potser sí, però tampoc tenim la capacitat de poder-ho fer, ni l'interès per banda parlamentària de que això es tiri endavant. És a dir... I en aquests moments ens trobem d'un bosc extraordinari que no es pot replantar o que no es pot tirar endavant una acció de neteja d'uns pastors que no hi poden entrar les cabres perquè bueno, no se sap ni de qui són, d'un senyor que té molt poc coneixement i menys civisme que agafa i va a tirar-hi les escombraries, d'un altre que va a buscar bolets i es troba a la porta una valla tancada del camí i la tanca la valla, etcètera, etcètera. La situació és terriblement complexa i poc coneguda, malauradament, per les zones urbanes.
Per tant, aquesta és l'altra. Tenim uns boscos que s'ha tingut poca cura durant molts anys. Moltes vegades de propietaris que ni tan sols gairebé ni saben que ho són.
En efecte.
I per tant és difícil anar-los a demanar responsabilitat amb algú que ni, no sap ni que la té. D'una responsabilitat subsidiària de l'administració que també ha negligit, perquè no, tampoc s'hi ha posat, i ens en recordem, diguem, de Santa Bàrbara quan trona, és a dir, quan arriba l'incendi.
Aleshores.
I llavors diem, oh, el bosc.
I això, ara ens ha arribat un incendi, oi? Sí. Doncs bé, això també és greu. Per exemple, els ADFs i els bombers no poden actuar conjuntament. Els ADFs i els bombers porten diferent freqüència de ràdio, no estan coordinats. Els ADFs i els bombers, que són els ADFs, recordem-ho, els que coneixen els camins, els viaranys i demés, no estan ben vistos pels bombers. Aleshores, tota aquesta mínim coordinació amb els efectius doncs tampoc és la gran virgueria de les polítiques forestals de la nostra administració, per tenir en compte, a més, de que molts mitjans ens venen, aeris sobretot, ens venen de fora o són contratacions privades. Val? Aleshores sí que tenim uns certs problemes fins i tot amb l'apagament del foc, perquè els camins no estan mantinguts. Perquè, a més, els nostres pagesos, que fan molt bé mantenir les vinyes als mig de boscos, perquè les vinyes fan de tallafocs
natural.
Natural, llavors ens estem trobant que els pagesos, alguna vegada, per equivocació, entre cometes, llauren els camins. Es troben els camions de l'ADF, que són la primera intervenció, o els camions dels bombers, que no tenen els coneixements per passar o per poder passar perquè allò s'ha llaurat. La situació, també en aquest camp, és molt complexa.
D'acord. Cada cop ens aneu tancant més portes, aleshores...
Sí.
Dic, bueno.
Sí. Ah, i a més hi ha un altre factor. Hi ha un altre factor que se diu canvi climàtic. Que això ho agreuja tot plegat encara molt més. Encara molt més. De tal manera que si abans ens plovia amb una periodicitat X, ara aquesta periodicitat és inferior. Si abans hi havia sequeres amb una periodicitat de cada 10 anys, ara aquestes sequeres són més properes unes a les altres. I són tan intenses que en la darrera sequera van agafar i van morir molts pins. I no ha renascut el plançó d'una nova arbrada. No, ha estat tot totalment sec. I sembla que hi hagi passat, en segons quins llocs, incendis forestals. S'han mort, i sobretot aquesta serralada del Garraf, s'han mort molts arbres. Qui els està tallant? Ningú. Només aquest estiu tan sols farà falta que algú hi posi un llumí i es cremarà de nou tot. Cremar vol dir que també els plançons, si algun ha sortit per sota, doncs també es morirà. I aquest canvi climàtic l'hem d'anar tenint en compte, i urgentment, perquè això no espera. I la política, ja dic, és molt senzill, és, en el fons, fer un tramvia per la Diagonal és senzill. Però agafar i arreglar tot el darrere país, tota la zona rural de Catalunya, realment és un problema, i un problema greu. I crec que nosaltres volem viure el país.
Esteu aquí perquè veu fer aquestes jornades fa uns dies a Vilafranca, i ens esteu plantejant tota una sèrie de greuges barra problemes. D'aquestes jornades va sortir alguna conclusió esperançadora que diguis, escolta, mira, cap aquí podrem tirar?
A veure, la promesa de més milions sobre la taula, la promesa d'una política...
Aquesta és fàcil, això és com si et prometo que et toca la loteria.
Bé, tot el respecte a tots vosaltres, però sí, és possible, és possible. I a més el trobem en aquests moments molt polític que és capaç de fer-ho. Però en aquests moments en tenim tres solucions sobre la taula. Una que és el Parc Natural d'Olèrdola, l'altra el del Garraf, i l'altre, el de Foix. Tots tres estan lligats i d'aquí surt una massa forestal interessant, sempre i quan puguem anar-la mantenint, perquè això ja es demana molt.
Sí, però aquests tres espais ja estan gestionats, és a dir, que ja...
Sí, però bé, fins fa quatre dies eren tres gestions diferenciades.
Sí, és veritat, això.
Ja anem avançant, però clar, amb aquest ritme no espera ni el canvi climàtic. Les coses estan canviant molt de pressa. En aquesta zona hi havia moltes fonts. Aquestes fonts pràcticament han desaparegut. I han desaparegut, entre altres coses, tapades pels esbarzers. No hi ha ningú que ens estigui netejant això. En un moment donat, la caixa de salvis, la caixa de pensions, perdó, va fer un programa de neteja de boscos amb gent que estava en les presons i també...
Cert, i aquí el Garraf van tenir bastants anys.
En efecte. Això s'ha acabat també, la Caixa de Catalunya, que ha desaparegut, va fer el Montseny, o està fent el Montseny, una gestió molt acurada, la Fundació de la Caixa, la Fundació La Pedrera, que es diu, de la Caixa de Catalunya. I ha lograt fer estudis i treball molt interessant. Però clar, això davant de totes les hectàrees que tenim a Catalunya de boscos no ens soluciona res. Nosaltres el que necessitem és que hi hagi més fàbriques d'estelles, que hi hagi més rendibilitat, i pot ser, i que a tots els nostres pobles s'hi pugui viure dignament. Va ser molt important que durant la Covid una bona part de gent que vivia a Barcelona i a zones urbanes, gent jove, es traslladés als pobles gràcies a que llavors podien fer el teletreball. I Catalunya té una extensió d'internet extraordinària. Però bé, això ja no n'hi ha prou. Allò van ser gotes d'aigua, si tu vols. Cal avançar en aquesta direcció. I va ser molt encertat de que tenir a la Granja X, al Poblet i etc., que hi hagués internet. Però hem d'anar molt més enllà. Hem d'anar molt més enllà. Hi ha d'haver aquest internet, però a més, hi ha d'haver una salvació del propi bosc. És el bosc el que ens ha de donar la rendibilitat. I aquesta rendibilitat hi ha de ser treballant amb les espècies que són pròpies, tant vegetals com animals. Nosaltres sabem que les més resistents de les cabres són les cabres de rasquera, però clar, n'hi ha molt poques. Aleshores hem de subsidiar aquestes persones que a més treballen extensivament aquestes cabres i que a més procuren de que siguin elles les que ho tirin endavant.
De fet, aquí al Garraf hi ha hagut programes amb ramats també per netejar.
Sí. Sí, i amb cavalls.
I amb cavalls
sí, que trepinen molt el bosc i realment no es mengen llavors tots els plançons que van sortint. Hi ha alternatives, però això s'ha de subsidiar, vulguem o no.
Sí.
De la mateixa manera que a Barcelona estem subsidiant el tramvia perquè passi per la Diagonal, amb encert o no, aquí necessitem que se'ns subsidiï la fórmula de viure, que se'ns subsidiï la seguretat, que no ens vinguin de fora i ens malmetin tot allò que s'està portant. Repeteixo l'exemple de l'uralita tirada al mig del bosc o del pagès que agafa i llaura els camins, etc, etc. Totes aquestes coses necessiten unes mesures expresses i no s'estan duent a terme. La reivindicació del nostre territori rural és una de les bases principals en les quals ens trobem més enllà d'aquesta zona de costa del Penedès i més enllà potser de Vilafranca.
Per tant, i allò per anar ja resumint, per una banda, la reclamació seria menys burocràcia, que aquesta sembla que és una reclamació de tots els sectors del món.
No del però... món, no, però de Catalunya, sí.
Menys burocràcia, és a dir, menys tràmits per fer determinades accions que són necessàries i que, per tant, es poden encallar amb tanta burocràcia. I, per una altra banda, evidentment, més inversió, més subsidiació de determinades activitats.
Per exemple, aquí a Catalunya tenim 52 empreses que fan estelles. Val. Per tant, sols 5 tenen el certificat de biocombustible produït a Catalunya. Les altres per què no ho fan? Perquè els surt més barat importar i ensecar que no pas anar a buscar-les directament en els nostres boscos. Que no fan estelles als nostres boscos? I tant, que sí, però en realitat no se'ls dona la facilitat per poder-hi anar, ja sigui per raons burocràtiques o sigui per raons de rendiment. Tenim 6 empreses que fan pellets, aquesta mena de tubets petits per fer anar les llars de foc. Doncs tant sols 4 tenen un certificat europeu. Dues empreses fan briquetes, uns totxos, per entendre's, de fusta. Tot això ho hem de mimar. A l'empresari el que vol és guanyar diners, però deixem-li fer que el que tu dius, la burocràcia, realment no li posi més paranys. Hem de netejar els boscos, però per netejar-los, torno a dir, la gent s'hi ha de poder guanyar la vida.
Exacte, han de tenir sortida aquesta neteja i aleshores la rendibilitat serà social.
En efecte, i si és social ja tindrem el bosc net. La gent podrà viure d'això allà. I en aquests moments no poden viure al costat, no podem viure al costat dels boscos, malgrat ni les associacions de propietaris forestals, ni els ajuntaments petits, ni.
Josep, no us he preguntat d'on veniu?
De Santa Margarida i els Monjos.
De Santa Margarida dels Monjos, al costat de Vilafranca.
Al costat de Vilafranca, evidentment.
Tot i que hi ha un polígon industrial, també té un...
Evidentment.
Té un sotabosc.
Té un sotabosc important, i unes muntanyes que aniríem la costa, però fixa-t'hi que en els anys acabada la guerra encara hi havia una 50 de masies isolades que vivien la majoria del bosc que tenien. I 4 oliveres, tal. Era en la banda de ponent de Sitges, la banda de dalt, eh? D'aquestes 50 de masies, en aquests moments en queden 4 que sobreviuen. Una sobreviu perquè fa mel, i les altres 3 perquè són residències d'estiu.
D'acord, és a dir que al final tot s'ha anat perdent.
En efecte.
I si ens esperem més s'acabarà perdent la resta.
La resta, en efecte.
I és aquí on estem. Per tant, Podem acabar amb alguna esperança?
L'esperança, sí, de que el polític d'aquí i d'allà se n'adonguin que existeix una Catalunya rural, que sense aquesta Catalunya el país no pot sobreviure. I estic d'acord. En independència o sense, el nostre país és complet. No el volem trossejat, que només hi visquin els de la costa. No el volem trossejat, que només tinguin unes preferències els senyors de Barcelona o els senyors de l'àrea metropolitana o de les grans urbs. No, nosaltres el volem sencer. Des del Pallars Jussà fins al Penedès de l'interior, fins a qualsevol altre lloc que realment pugui donar-nos pomes, peres o fulles de pi, si fa falta.
Doncs des d'aquesta Catalunya de la Costa hem escoltat aquest missatge, oi? Que com a mínim és interessant perquè també ens apel·la a tots, perquè just aquest bosc comença aquí, comença 2 quilòmetres d'aquí cap endins. Per tant, doncs no ens queda tan lluny. Josep Arasa, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i per aquesta apel·lació al futur que feu a partir d'aquesta jornada que Futura Penedès feia fa uns dies, com dèiem, al Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Moltíssimes gràcies, repeteixo.
Gràcies a vosaltres.
I fins aviat.
Fins ara.